Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. El Food Track amb Bada Parellada.
8 minuts que passen de les 12 del migdia i aquesta hora és un plaer com cada setmana i habitualment ens acompanya Parellada. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt contenta perquè... I tu també.
Sí.
I tu també perquè arriba aquesta...
Contentíssim.
Aquest dia important que, a més, dient-te com et dius, doncs això.
Clar.
Mira, jo... fixa't que si ens mengem la lletra, una lletra de la paraula tradició, concretament ens mengem la lletra V...
Sí.
Què ens queda?
Clar.
Ens queda traïció.
Ui, compte aquí, eh?
Per tant, no seguir la tradició és una traïció.
Ara.
I estem a 3 dies de la revetlla més sonada, a la revetlla que no li cal ni cognom.
Sí, perquè és la revetlla.
És la revetlla.
I em perdonaran els Peres, eh?
I els paus.
Sí.
Però estem a 3 dies de la revetlla de Sant Joan. Per tant, endavant, que entri a l'estudi la coca de Sant Joan. Sant Joan és nit d'alegria. Doneu-me xampany, doneu-me xampany. La nit...
Ai, que ja ho tenim aquí, això.
Doneu-me xampany.
Sí, de tot,
I de coca i tot.
Ara.
Ja tenim aquí la coca de Sant Joan.
Però
ja,
el xampany a mi m'horroritza una mica, eh?
La paraula xampany o beure cava? No.
Jo sóc de cava.
Ah, bueno. El que passa és que nosaltres som d'una època que bevíem
sí, que
xampany
deia,
i
sí.
ens semblava molt més d'això que el del xampany local no acabem d'això, però sí, però aquí tenim una tradició llarguíssima, de fet, sí, mètode Champenoise,
ara,
que és tot el Penedès, les grans famílies que han fet des de fa molts anys, per tant, la tradició la tenim, diguem-li com li diguem,
ara.
No? Què celebrem? Què celebrarem d'aquí uns dies? Celebrarem el solstici d'estiu, que és el dia més llarg de l'any.
Sí.
Tot i que diuen que el dia més llarg de l'any és avui.
Ah, sí?
Sí, perquè demà comença l'estiu.
Ah.
I demà comença a decréixer el dia, però bé.
Mira.
Per tant, què celebrem? Celebrem que és que és el moment de màxima explosió de la natura. I aquesta celebració es fa des de la prehistòria, senyor.
Fixa't tu.
Des de la prehistòria, o sigui, superant totes les fases, totes les etapes religioses, tots els governs, totes les tendències polítiques, tot el que vulguis. I es fa més, no només des de la prehistòria, sinó que a tot el món, o gairebé tot el món. Sí, gairebé tot el món, sigui del color que siguin, etc. Doncs celebren aquesta nit. I el que passa que el celebren de la seva manera. Per tant, per moltes modernitats, per moltes noves idees que tinguem, qui som nosaltres per deixar-ho de celebrar?
Clar.
Per tant, tradició. A més, et diré que les festes, o sigui, no celebrar una festa és un pecat.
Absolutament.
Sí. Perquè les festes ajuden a ordenar el calendari. I t'imagina't que no que visquéssim en un món sense festes. Que seria un dia de la marmota constant.
Ui, sí.
Constant. Jo te'n vaig parlar un dia fa molt temps d'un llibre meravellós que parla d'un dels manaments de fer festes, ¿vale? Ara no me'n recordo el manament, però...
No, però sí, que vas portar-ho, això.
Sí. Les festes, què vindrien a ser? Les festes són els punts i les comes de la gramàtica social. Val? Per tant, imagina't que nosaltres escrivíssim sense punts i comes.
Tens una ment prodigiosa, eh?
Sí, hi ha una gramàtica social, no? Igual que hi ha una gramàtica escrita. Llavors, tu imagines que escrivíssim sense punts i comes. Ens ofegaríem. Doncs si visquéssim sense festes, que són els punts i les comes, doncs també ens ofegaríem en la continuïtat. Les festes poden ser amb menja associada o sense menja associada. O sigui, què fa una menja? Un menjar, o sigui, allarga l'estructura de la festa. També t'ho he explicat mil vegades, això.
Sí.
El que fa és que la festa s'allargui i, per tant, dona, són com els fonaments. O sigui, fa les estructures d'aquest pis.
Clar, perquè hi ha molta
casa.
Gent que menja la coca per la revetlla,
sí.
I hi ha molta gent també que menja el dia de Sant Joan, com a postres.
Sí, bueno, cadascú...
O les dues coses.
Si tu ets, no, saps, si no ets gaire de fer revetlla, ja estàs tip, doncs l'endemà. Però el que et volia dir és que les festes necessàries, la festa necessària de Sant Joan té una menja associada, que és la coca.
Sí,
per tant, s'ha de menjar aquesta coca. Mira, tenir un plat predeterminat en una festa és motiu de calma, però també de neguit.
Sí?
Perquè, sí. De calma perquè, mira, no has d'inventar allò que dius, oi, què farem per celebrar? Però, diguem una... Què farem per celebrar aquesta festa? Què cuinarem? Quin mal de cap.
Clar.
És un mal de cap. Això ja no ho has de pensar. Tu vas, compres la copa, la compres o la fas...
Ja ho
tens resolt. Ja ho tens resolt. Però per una altra banda, si no en tens... et sents com orfe, o sigui, ai, no he menjat coca, és com no menjar el raïm de Cap d'Any, els torrons per Nadal, hi ha una sèrie de coses que si no hi són, et sents com que estàs una mica, com t'ho diria, desarrelat, que no formes part del lloc, que ningú no t'estima, et baixa l'autoestima, et sents com que et falta alguna cosa i que, a més, tu no formes part d'aquest món estructurat, ¿vale? I, a més, hi ha les competicions.
Ui, sí.
Tu portes una coca, i, per exemple, a una revetlla on diverses persones porten coca i ja hi som. La meva és més bona, tu has sigut un garrepo, no has comprat la coca, t'has estalviat, has anat al súper, això industrial...
Ara. Som així els catalans, també,
sí, eh? Sí, ho xivejant a cau d'orella d'aquest a l'altre. Per tant, tens una mica de tensió, eh? A veure
sí,
com
sí,
la cosa.
Sí,
per tant,
tota
una alternativa és fer-la. Però, en qualsevol cas, tant fer-la com anar-la a comprar forma part d'aquesta litúrgia de la festa, de la preparació.
Absolutament.
Sí, sí. Som-hi. Per tant, no pots prescindir. D'on ve aquesta paraula? A mi m'agrada sempre aquestes coses antigues. D'on ve la paraula coca? Hi han moltes teories, però la que m'agrada a mi, la que més m'agrada, és que ve de la paraula cochere. Cochere, que vol dir coure. Coure. I fixa't tu que... comparteix etimologia amb els cakes, coca cake,
sí.
Anglesos, i amb els kuchen. No sé si es diu així, ja m'ho
portaré. Sí, els kuchen alemanys.
Alemanys.
Sí, sí, sí.
Kuchen, cake i coca, lo mismo. El mateix, vale? A veure, estem davant d'una elaboració senzillíssima, perquè tots els dolços tradicionals són d'elaboració senzilla. L'única cosa que cal és traça, paciència i temps, que no és habitual als nostres temps.
Val.
En aquests moments del món, la traça, la paciència i el temps, no.
No.
Però sempre s'elabora amb aliments fàcils de trobar, perquè què diu que és una cosa tradicional? Una cosa tradicional és una cosa que és fàcil de fer i, a més, amb aliments fàcils de trobar i barats.
Val.
Val? Per tant, les tècniques no són mai complexes i la maquinària o és nula o és habitual.
Vale?
Per tant, no ens podem escapar, la podem fer. Què és una coca? Una coca és un brioix clàssic amb crema pastissera, pinyons, quan he parlat de barat, no em preferia els pinyons.
Els pinyons. Pinyons és un altre món.
Ara, si tu tens una pineda
mira,
a casa, o estàs prop d'una pineda,
fàcil.
Ja saps, fàcil, els vas a pillar i ja està. I llavors sí. I fruita confitada. I aquí és el primer tema. Ai, la fruita confitada.
Que tanta mania la gent que els hi treu.
Tu te la menges?
Home, jo em menjo la meva i la resta.
Ah, ets del meu grup.
Sí,
és que ja el món es divideix entre els que es repleguen. I els que arraconen.
Exacte. Jo sóc un arreplegador.
Arreplegador i els altres són arraconadors.
Sí, sí,
comença igual, però la cosa acaba diferent. Vale? Tots comencem amb la fruita confitada al plat, però uns acaba a dins.
Sí, sí, sí.
I la meva mare tenia fins i tot una caixeta per arreplegar.
Dius de debò?
Sí, perquè, clar, ella no podia menjar-se tota la fruita de cop.
Clar, de cop, clar,
un diabetes sobtada.
Sí, sí, sí.
Llavors ella replegava la caixeta i al llarg del temps anava menjant, perquè, per exemple, la fruita confitada és una manera de conservar la fruita. Vale?
Absolutament. Mira, jo els hi tinc tanta mania, la gent que els hi treu la fruita confitada a la coca, com la gent que deixa les vores de les pizzas. Que també és una altra, que els hi tinc molta mania.
Això saps què és? Un país de farts.
Sí.
O sigui, si tu ets fart, pots descartar. Clar. O un país de coses excessives.
També. A veure,
les pizzas potser són massa grans. I llavors et menjaries la vora, no? Bueno, però la fruita confitada, aquest és un dels temassos. I, a més, l'hem de comentar.
Sí.
Jo, com tu, me la menjo, però la majoria dels mortals la reconen. Però, curiosament, malgrat que hi ha la majoria dels mortals, perquè tu dius, tinc tanta mania, la gent deus tenir mania, molta gent.
Sí.
Perquè és la majoria.
Sí, sí, és la majoria.
Vale. Però, malgrat tothom, molta gent la racona, continua coronant les coques.
Sí, jo ojo, no la treguin, Perquè
ara,
hi ha gent que no la menja, però que no li treguin la fruita confitada, que fa maco.
Doncs, anem a veure que... Jo he trucat al Daniel Jordà, de Panes Creativos, que m'intenti aclarir això de la fruita. A veure què ens diu.
Vinga.
El tema de la fruita és un món, És un món, perquè passa també amb el tortell, no? Amb el tortell de Reis, que porta aquesta fruita que recorda els colors del Nadal, que són el vermell i el verd, però, clar, el verd ve d'un meló que ve amb colorant radioactiu i tal, que t'ho mata tot, no? Però ja t'ho dic, la gent després, és que no li poses això, és que no... I és normalment per apartar-ho i tirar-ho, no? Perquè la gent normalment, hi ha molta gent que no li agrada. Però en algun moment s'haurà de plantar si cal plantar fruita per fer-la malbé, no? I confitar-la malbé perquè després se recremi dintre el forn, no? No sé, en algun moment s'haurà de plantejar.
En algun moment ens haurem de plantejar,
sí,
això,
boníssim. O sigui, resulta que si no la poses, ai, tu que no la poses.
Clar, clar.
Però després ningú la menja. I clar, els pastissers diuen, home, ens sap greu perquè... A més, l'hem de posar de colors molt intensos,
clar,
perquè si no la gent... També és que si trobes una fruita confitada bona, que ja costa, doncs el meló té un color verd matisat. No,
sí,
ha de ser verd
no
radioactiu.
Ser verd aquell...
Si després, a més, resulta que la posen dins del forn, la fruita confitada és dolenta, d'un color verd radioactiu, la posen dins del forn, es recrema, pugen els amargs... O sigui, és tot un desastre.
Clar.
I tot i això, si no la posen... Que és el canto.
Sí, sí, sí.
Mira,
sí.
Jo he parlat amb en Daniel Jordà i un tema que ell... No sé si has vist que té una... A la seva fleca es diu Panes Creativos.
Sí.
Vale? Per tant, la creativitat és marca de la casa. I una cosa que he observat és la gran creativitat que hi ha al voltant de la coca de Sant Joan.
Ui!
Ara ja s'està desfermant. Vale? I, per tant, jo li he volgut preguntar... que no tenim el tall, em sap greu, ho confesso, perquè alguna cosa tècnica ha passat, però jo us ho resumeixo, que on està el límit de la creativitat? I ell m'ha explicat, a veure, la creativitat no és una cosa estètica, no és un tema estètic en cap cas, és un tema que ha de tenir forma de coca. I per tant, hem de...
Mínim
bueno,
això,
forma, no forma. No parla tant de la forma ovalada, sinó que ha de ser una coca. Per tant, sempre és
important. Ha de tenir brioix, per entendre'ns.
Sí.
Val.
Per ella ha de tenir brioix.
Clar.
Per ella ha de tenir brioix.
Jo coincideixo,
Ha de tenir una mica els ingredients, els elements propis de la coca, que després tu els pots, bueno, interpretar. Però
després
que...
la creativitat és un més a més.
Sí, sí, però que, sí, que ha de partir del brioix. Per tant, ell per ella és la crema, el brioix i tal, i a partir d'aquí doncs et pots deixar anar. Ell cada any se n'empesca una de nova.
Sí,
I m'explica que en els darrers anys d'aquestes creatives que ha fet, les creatives, ell fa la tradicional per descomptat, però
sí,
les creatives que ha fet, diu que la que ho ha patat més és la de mojito.
Coca de mojito,
Coca de mojito.
Compte, això.
Compte. Perquè diu que aquest to cítric, a part de que és molt divertida, que sempre fa un somriure, a banda que és molt divertida, diu que va tan bé per tirar avall el sopar.
Ah, mira, clar.
O sigui que...
Un rotllo digestiu,
Sí, 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 sí. Aquest to cítric va tirar avall pel sopar. Bueno, deixa'm destacar, a banda de les creatives que fa, superoriginals i basades una mica en la sensatesa de la tradicional... O una mica interpretades, jo vull destacar la seva coca solidària. Ell cada any fa una coca solidària. Parlo de qui estic parlant, per si algú ho ha enxampat ara, del Daniel Jordà, de Panes Creativos. la seva filla va patir un càncer i arran d'aquest càncer i de l'agraïment infinit que va sentir del com la van tractar a l'Hospital Sant Joan de Déu, mm-hmm. ell cada any fa una coca solidària per l'Hospital de Sant Joan de
M'encanta,
Déu.
M'encanta això. Val? Aquestes coses...
Per tant... I amb quin objectiu? Pues recaptar fons, evidentment, per la investigació contra el càncer infantil. I tot el que recapta ho dona a l'Hospital de Sant Joan. I jo vull destacar-vos la solidaritat del Daniel, perquè no ho fa, per exemple, al juliol, que és quan ells comencen el que diuen els flaquers amb molt d'humor la travessa del desert. Perquè els mesos de juliol, agost i setembre no venen ni un tros de pa perquè la gent
la marxa,
baixa
i
molt
acabó.
El consum de pa, sinó que ho fa en un moment de la campanya més important dels flaquers i els pastissers, que és la venda de coques de Sant Joan. Per tant, sacrifica bona part dels ingressos per tal de ser solidari. O sigui, diu, no m'aprofito de les temporades baixes, sinó que trec, soc solidari les temporades altres.
Doncs sí que jo, diu la molt veritat, de Daniel Jordà, això.
Jo, deixa-m'ho dir, perquè poques vegades passa. Bueno, ja com que t'hem començat a parlar de coques poc ortodoxes,
sí.
ja que hem obert aquesta veda, doncs hi han idees boges i divertides que potser, segons els criteris del Daniel Jordà, no les podem considerar coques, però jo penso que en comptes de trair, el que fa és que aconsegueixen popularitzar encara més la nostra estimada tradició.
Ah, mira.
I he començat parlant d'això, per tant, home...
Sembla bé.
Jo, bueno, segur que he investigat poc i segur que hi ha moltes més idees boges al mercat, però jo he trobat les següents. Biquini de coca.
Biquini de coca?
Biquini de coca de Sant Joan.
M'encanta això, però m'encanta.
Per què? Mira... Hi ha la Biquineria, que està... La Biquineria és un establiment que està al carrer Muntaner, en Passeig Bonanova, sí. o sigui, a dalt, i està a Barcelona, estic parlant de Barcelona, que és com, sembla una mica que genera moltes idees loques.
Conec el seu... el cap, diguem-ne.
En Joan Gurgui.
En Joan Gurgui.
En Joan Gurgui, jo també l'he trucat,
Fons, Fons Biquinis.
Sí, sí, sí. Doncs... recentment ha obert una segona Biquineria al Passeig de Sant Joan. Mm. Això és molt recent. Llavors, com que ell es diu Joan... Gurgui, tot plegat, ha fet que faci el biquini de coca de Sant Joan.
M'encanta, això.
El podeu trobar a partir d'avui fins al dia 24 a les seves dues biquineries. I l'he trucat. I què ens diu?
Se'ns ocorre com una edició limitada. Al final, jo em dic Joan, la festa de Sant Joan és una festa icònica a casa nostra i just hem obert fa setmanes una nova biquineria al Passeig de Sant Joan. Es tractava de celebrar-ho com cal, no? I hem posat el biquini de Nutella i Gers, que tenim a la carta de manera permanent, l'hem tunejat i l'hem convertit en coca de Sant Joan, en biquini de Sant Joan, diguem, que és el biquini de Nutella i Gers, però a sobre porta un tòping de crema pastissera i fruiteta confitada.
M'encanta.
Doncs ja ho veus. Biquini, que en realitat no és salat, sinó que és dolç. Però, bueno, jo ja li llanço aquí una nova idea,
sí,
perquè, per regalar... Bueno, vull dir,
està molt bé, això, eh?
Avui també... Que seria agafar el brioix, fer biquini de brioix de coca, i a dintre li poses, jo què sé, sobrassada, coses així
boníssim,
més punyents,
això,
o pebrot, coses així més fortes, que compensa la dolçor del que és el pa de brioix, ¿vale?
Jo posaria un trosset de salmó.
Sí, per exemple, no sóc gaire partidària jo, però vale, o un formatge potent, una cosa així. Però no s'acaba aquí la cosa. També hem trobat cheesecake de coca de Sant Joan.
Cheesecake de coca de Sant Joan?
Si en Joan Gurgui és un crac, en John Cake, bueno,
clar.
Ja ho saps, eh?
Sí, sí, sí. Home, ens va portar aquí un dia un pastís de formatge...
Encara el recordeu, oi?
És un
personatge, en John Kay, que a més genera unes cues en el seu establiment.
És una d'aquelles persones que treballa tant,
sí,
però tant. No us ho podeu imaginar, que nosaltres si fem una cua, la cueta típica de la mitja hora per aconseguir aquell pastís de formatge, però escolta'm, valorem la feinada, si us plau, que hi ha darrere
ara,
de tots els pastissos que s'inventa sempre en John Cake, perquè són brutals.
I el cervell no li para, eh?
No para.
No li para. Total, que ha fet el cheesecake de coca de Sant Joan. Mira, jo t'haig de dir que, a part d'admirar-lo, celebro tantíssim aquesta iniciativa, perquè, clar, posar la coca de Sant Joan en boca dels turistes, que és... Tots hi anem, eh?
Sí.
Al John Cake, però... però té molt turista. Sí, llavors, clar, ha de fer tota una labor didàctica per explicar al turista què és el que és la coca de Sant Joan. La trobareu, cheesecake de coca de Sant Joan, també edició limitada aquest cap de setmana, al carrer Assaonadors 29 de Ciutat Vella.
Ciutat Vella, sí, tant.
I el que ell ha fet és fusionar-se amb un pastisser, que és el Carrion, que és un pastisser molt reconegut, i el que fa és infusionar, o sigui, el que fa és agafar nata, llet, infusiona la coca fins que adquireix tots els sabors, i després, doncs, la coca la rebutja, però se la menja, jo què sé, fa una altra cosa. Però el que fa és que agafa aquest sabor i llavors en fa el cheesecake, perquè el que fa són cheesecakes. Llavors, la base de galeta porta trossets de fruita confitada a la base. O sigui que tu quan te la menges, tiqui, 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 que vas trobant.
Escolta, el pastisser que em deies, no serà l'Oriol Carrió?
Sí, he dit Carrión i és Carrió, no?
És Carrió.
Disculpa.
Era company de classe, aquest.
No fotis.
Sí, tant.
Pues,
i és un dels millors pastissers que té Barcelona, eh?
Doncs aquí el teniu. Aquí el teniu associat amb el John Cake fent aquest festival de cheesecake de coca de Sant Joan. Llavors, però això no s'acaba aquí, eh?
No?
No. O sigui, hi han de coses per fer-la... Ai, per tastar. He trobat el gelat de la Creme, de coca de Sant Joan, està Enric Granados, el de la Creme.
Al costat del seminari.
Exacte. Allà hi trobareu el gelat de coca de Sant Joan, que és, com tot el que fa de la Creme, extraordinari. I la truita de coca de Sant Joan, de les truites, que també són dos, que és un altre crac, que és el Joan Antoni Miquel... Ai, Joan Antoni Miquel... A Joan Anton Garcia, perdona.
Que no et puc ajudar perquè no el conec.
M'he mort.
Sé qui són les truites, però...
Ai, perdoneu. Però en qualsevol cas, tots dos estan a Barcelona i els trobareu. Les truites, truita de Sant Joan. I ja estem, només ens queda un minut. Jo penso que no tenim massa temps per explicar com fer la coca.
Sí que tenim temps, sí.
Sí?
És que jo que marxis d'aquí, Ada, i no expliquis...
Teniu dues opcions, comprar el pack de baixa sonoritat de la traca.
Exacte. Expliquem-ho, això.
He fet una falca.
No, expliquem-ho, això.
Una falca que no me l'havien demanat, però dic que ja la faig.
Perquè precisament avui, després us escoltareu i us ho explicarem, però farem un sorteig d'un lot de petards.
Ah, doncs llavors té tot el sentit.
Si us toca aquest lot de petards, trobareu que a la capsa hi va un QR. I si amb el QR poseu el mòbil, li feu la fotografia i entreu dins...
Què hi trobareu?
I veureu un vídeo de l'Ada Parellada explicant-vos com fer una coca de Sant Joan magnífica.
Pues, doncs sí. Us he dit que només necessiteu traça, paciència i temps.
Sí.
Doncs va, traça, paciència i temps. La traça la deixarem, perquè jo no en tinc gaire, i també me surto. O sigui que la deixarem de banda, paciència i temps. Vale, guapos? Vinga, va.
Va, som-hi.
Va, necessites... Apunta. Perquè punto. Això sí... que va així i punto, eh?
Sí, a més, les coses dolces són com molt matemàtiques,
en aquest cas, si us plau, fes-me cas, va així. Per fer dues coques ben guapes.
Vinga.
500 grams de farina.
500
normal,
de farina.
Normal. Vull dir, si tens de força,
ni...
si tens de força, avanti, però si no...
Normal, eh? Val.
Normal. És la coca express, la que faig jo, la més fàcil. 200 mil·lilitres de llet.
Vinga.
100 grams de sucre. 50 grams de llevat de forner. Mira que t'ho he fet fàcil, eh?
Sí,
5,
sí.
2, 1, 50.
A mirar, clar.
De més a menys, vale?
Sí.
I un ou.
Val.
Pell de taronja, canyella, aigua de tarongina, vull dir, alguna cosa que aromatitzi, pell de llimona, el que vulguis, ratllat, vale? Tots aquests ingredients que t'he dit, 500 de farina normal, 200 de llet, 100 de sucre, 50 de llevat de forner, un ou, i tots els aromes que t'he dit, tot això, sense escalfar, sense no sé què, tot barrejat.
Tot junt, eh?
Tot junt!
Au.
Sense contemplacions.
Val.
L'única cosa que jo faig és que agafo el llevat. Pots fer dues coses. Un, el dissols en la llet.
Exacte.
Però pots prescindir. O les micoles una mica.
Val.
I ara, vinga, ja comences a pastar. Pots fer amb una màquina o pots fer a mà. Pastes. Fins que queda una massa.
Val.
Homogènia. En aquest moment, tu deixes reposar la massa homogènia 30 minuts. La deixes reposar 30 minuts, només.
Ah. Llavors... Mira, amb un bol fora de nevera.
Sí. Quan l'has deixat reposar una mica, perquè això vol dir que les, diguéssim... No, mira, 30, en sobren 15. Amb 15 minuts ja en tens prou.
Sí?
Sí.
Val.
Llavors, ara hi poses mantega. 120 grams de mantega, ni més ni menys, 120 grams de mantega freda, a daus. Aquí sí que la temperatura és important. I tornes a pastar. I aquí, per favor, fes-te una bona cua, amb un bon clip, que no tinguis, que no et caiguin els pèls i et piqui el nas.
Ara.
Res, perquè patiràs molt.
Sí?
Sí. Que no et piqui res, eh? Vull dir, tingues tot el telèfon, vull dir, silencia'l, no et pot molestar, perquè dius, ai, que vull contestar el telèfon, no sé què. No, les mans seran inservibles durant ben bé 20 minuts.
Bueno, encara...
És molt, eh?
Sí?
Se't fot llarg, eh?
Val.
Perquè hi ha un moment de desesper, hi ha un moment de plorar.
Saps com... És molt fàcil, eh? Perquè no se't faci llarg.
A la ràdio.
Et poses la caravana o et poses Ràdio Estel i au.
Si vols, et permetem, com a màxim, una sèrie.
Val.
Vale?
Com a màxim.
Com a màxim.
Millor
però tingues els teus recursos. Però vinga, va, cap a... I vinga, no et desesperis, no m'hi afegeixis ni gota de farina. No m'hi afegeixis ni gota de farina. Tu només has de saber que al cap d'una estona llarga, les mans es començaran a desenganxar.
Val.
I començaran a quedar-se netes. I diràs, quin és aquest miracle? Sí, senyor. No, de veritat t'ho dic. Et recomano que ho facis en un lloc on no faci molta calor, perquè quan més fongui la mantega, més pringoses tindràs les mans.
Val.
Llavors, un lloc que no faci massa calor, més t'anirà bé. Mm. Vas pastant, vas pastant, vas pastant. Què vol dir pastar? Com si li fessis un massatge, o sigui,
davall cap amunt, davall cap
amunt. Cap amunt, a la dreta, a l'esquerra, com tu vulguis, sobre la taula, tota l'estona sobre la taula, eh?
Sí, clar, home.
Ja ens entenem, sobre la taula, eh? No li posis farina, tu et prego. I de cop i volta, per art de Berlín Birló, les mans començaran a quedar-se a desenganxar-se aquella massa. I diràs, però com ha sigut possible? Sí, és
doncs
possible.
Doncs ha possible.
Llavors, ara ja tens les mans netes. Fins que no tinguis les mans netes, no pleguis, eh?
Val.
Tens les mans netes sense haver-les rentat.
Sí.
Només pel fet d'haver pastat molt. I ara sí, em tapes aquesta massa i me la deixes reposar una horeta, 30 minuts, entre 30 minuts i una hora. Veuràs que creix, que fa de les seves, i ara tornes a agafar la massa, un cop reposada i tapada, i fas la forma de les coques amb un corró, estires la coca, l'estires, i ara me la pintes amb ou batut.
Val.
O amb rovell i una mica d'aigua, també es fa, si la vols més forta. Ara aquí, a sobre de la coca, m'hi poses la crema pastissera enreixada, o si la vols amb crema pastissera, m'hi poses també els pinyons, que, això sí, importantíssim, els has tingut amb remull mitja horeta.
Val.
Els
repesques. No es cremi, això?
Perquè no es cremin, m'hi poses els pinyons, que ja que t'han costat una pasta que no es cremin.
Ah, home, tu, faltaria.
M'hi poses, agafes una mica de sucre i l'humiteges lleugerament per fer com el sucre perlat, perquè no l'hagis ni de comprar.
Sucre glas o normal?
No, no, sucre normal.
Normal, eh?
Gra,
val,
precisament. I faràs aquell sucre perlat.
Val.
M'hi poses la fruita confitada, si és que li vols posar. I ara, ja muntada, la deixes reposar.
Val.
La deixes reposar una horeta. Creixerà, creixerà, creixerà. I quan ha passat aquesta horeta, aquesta hora i mitja, aquestes dues hores, si vols, ara no me la toquis, no la toquis, que la desgasaràs i la fastidiarem.
Val.
No et creixerà gaire, eh? Et creixerà, eh? Però no gaire. Llavors, en aquest moment, tu has encès el forn a 200 graus, que dius, hosti, és fort, això? Sí, sí, sí. Me li poses allà 15-20 minuts. Primer la poses. I quan ja la tens dintre, abaixes a 180, perdona. I la deixes coure 20 minutets, i ja la tindràs, 15-20 minuts, ja la tens.
Escolta'm.
Explica'm-ho, després.
Coca boníssima, fàcil. Ara això sí, temps.
Paciència i temps, nanos.
Ara, parellada, bona revetlla, eh?
Igualment.
Que vagi
molt
bé.
Bon sant, Joan, sisplau.
Gràcies, Ada.
Ai, plaer. Sisplau, bon sant.
No, no, i sisplau,
Joan,
també.
Tinguis.
Adéu, Ada, que vagi molt
bé.
Adéu,
gràcies.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Dos reines de la escena cultural catalana són Rosalía i Bad Gyal en aquests moments. Si Catalunya fos un estat independent monàrquic... A la sarsuela catalana. Entre Rosal és una casa de fusta blanca i allí les dos reines de
Catalunya. Perdona, o tres reines, perquè l'Alexia Putellas també la podrien posar.
O mira, quatre, l'Aitana Bonmatí.
O
cinc, Aitana la Doté.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde.
39 minuts que passen de les 12 del migdia. Ens posem una miqueta més informatius perquè volem parlar també avui de la Copa Amèrica i ho farem des d'un punt de vista molt concret. I és que diversos col·lectius i entitats veïnals, ahir parlàvem de la Fórmula 1, doncs bé, avui col·lectius i entitats veïnals de Barcelona s'han manifestat en els darrers mesos i setmanes en contra de la Copa Amèrica de Vela, qualificant-la d'elitista, sense tradició i amb un alt cost ambiental. Denuncien que s'ha imposat sense consulta popular, que utilitza fons públics entre 70 i 80 milions d'euros, que provocarà un gran impacte ambiental i una sobrecàrrega de recursos durant una sequera, a més de saturar les platges i dificultar el transport públic. També alerten sobre l'increment del preu de l'habitatge a zones com la Barceloneta i critiquen la falta de transparència a la gestió de l'esdeveniment. Doncs bé, per donar-nos més detalls de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora Manel Martínez. Ell és membre de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Manel, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Manel, com esteu vivint els veïns de la Barceloneta a l'arribada de la Copa Amèrica?
Bé, aviam, la Copa Amèrica és un esdeveniment que no se'ns havia acudit en cap de ningú de nosaltres haver-lo demanat. Això vagi per davant. Però sapiguem que totes les administracions aquí han tirat pel dret i han participat i estan participant, doncs, per molt que no ens agradi o ens agradeixi més o menys, es farà.
Ningú us ha trucat, Manel, a l'Associació de Veïns de la Barceloneta?
No, ja, anem a veure. Que decideixin fer la Copa Amèrica no és una cosa que hagin demanat a cap entitat veïnal, social, cultural, que, ni esportiva, que es faci. És un projecte que han fet les administracions com a gran esdeveniment que va tindre la seva candidatura, diguéssim, a venir a Barcelona i li va semblar bé i van fer-ho, quan es va fer les Olimpiades. Vull dir, aquestes coses, com si es fa un mundial d'atletisme, es fa, no pregunten a ningú. Miren ells els tècnics i valoren que té positivista la visió de fer-lo a la ciutat, doncs la tiren pel dret. El que passa que sí que és cert que algunes entitats, no només la nostra, diverses entitats, hem estat parlant a nivell de quin impacte pot tenir això, i la veritat és que hem anat intentant molt en algunes coses perquè bueno, sí que es parlen de grans xifres de seguiment de l'esdeveniment, i jo no sé si parlem de seguiment televisiu o seguiment físic. Sí que és veritat que no és un esport que es pugui gaudir massa des de peu de platja. Vull dir, no es veurà bé. Has de portar uns prismàtics molt llargs o estar en un lloc d'alçada per veure-ho. A la televisió sí que ho veuran, jo entenc, i vull esperar que molta gent ho seguirà, com a mans de la nàutica, però ho faran des de casa seva arreu del món. No vindran expressament. Que algú vindrà? Segurament algú del sud de França, perquè té molta tradició nàutica. A França no és tan elitista com algú considera. Qualsevol persona normal pot tenir a un preu més raonable que aquí una marra amb una barca petita i pot fer coses. Com també si miréssim al llarg del litoral nostre, sobretot a la part de Maresme i Costa Brava, hi ha molta gent que té pràctica amb aquests esports. Barcelona mai ha estat davant del mar com a pràctica esportiva i ara s'ha volgut agafar això. Es podrien haver fet d'altres maneres? Segurament amb menys impacte. Però bueno, ara ens ve això i veurem què ens deixarà.
Deixa'm preguntar-te, president, per això, perquè per quins motius principals us oposeu a la celebració de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona?
Jo no diria que m'oposi en cap moment. Hi ha una part de veïns que no consideren interessant, veïns del barri i de fora del barri, que no els agrada això perquè és un desnivell massiu i consideren que hi ha una sèrie d'afectacions, com ells s'han exposat, molt lícitament, de que pot tenir impacte. Nosaltres el que considerem és que la Copa Amèrica ens la menjarem, oi que sí? Pues ja que ens la mengem, hi ha dues coses que nosaltres intentem buscar. Una, el mínim impacte que puguem, i l'altra, un llegat que ens quedi, que sigui beneficiós pel territori, i no només al nostre barri, sinó més enllà de ciutat.
Perdó, Manel, perquè quedi clar, perdona, però perquè quedi clara la postura, l'Associació de Veïns de la Barceloneta no s'oposa a la Copa Amèrica.
No me canvis les paraules. He dit, no estem a favor ni en contra. La tenim. I no podem fer res. Ens de bé. Llavors, nosaltres el que estem treballant és dir, com no puc evitar que pugui fer, perquè ja està decidit, per estaments de totes les administracions, el que volem nosaltres és veure quin impacte té real, i per això estem demanant informació, per això intentem fer mesures que intentin rebaixar l'impacte que pugui tenir el territori, i sobretot que hi hagi un benefici.
Manel, entendràs que la meva intenció és preguntar, no canvio les paraules de ningú, és que quedi clara la postura pública.
Vull deixar-ho en clar, perquè les postures són lícites. I totes les postures són lícites, les que estan a favor, les que estan en contra, les que estem en una situació neutral, que intentem veure com vivim aquest impacte que podem rebre. O sigui, són tres posicions molt concretes. A favor, en contra, i els que estem neutrals intentant dient, a veure, ja que ve, fem.
Doncs t'ho pregunto de la forma més neutral possible. Quin impacte creus que tindrà en el barri la Copa Amèrica?
Bé, a veure, per la part negativa ens resultarà un trasbals, un cert trasbals, per descomptat. Vull dir, la mobilitat és el que ens preocupava molt importantment. Estem intentant tractar que la gent que no només viu, sinó la que hi treballa, la que té relació professional, personal o alguna cosa que necessiti entrar contínuament, tingui una accessibilitat molt més senzilla i directa. I això, jo personalment, com a membre de l'Associació Veïns, diria, ojalà ens garantissin aquesta via tots els anys, perquè l'aglomeració turística o de visitants que tenim no ha nascut amb la Copa Amèrica. Ja estem patint-ho, alguns anys cap aquí, i segurament tornarà a passar en els propers anys si no es canvia el model, diguéssim, d'oferta del territori en la... de matí l'oferta del model turístic. Vale? Però jo crec que va més enllà. Jo crec que va més a un model de ciutat completament. I això és el que estem intentant treballar, a intentar tenir una miqueta de veu i de vot les diferents entitats de tota Barcelona, dels jocs més tensionats, per poder dir aquestes coses. Sí que alguna gent diu que, per exemple, la Copa Amèrica pot impactar amb el lloguer de pisos. Fins ara, dels mateixos equips que venen a treballar, no han tingut massa demanda, que sí que hi ha alguna, però d'equips que vinguen aquí i això pugui encarir algun preu, però sí que és cert també que hem vist uns preus d'anuncis escandalosos perquè públic que pugui venir a veure d'un cert nivell adquisitiu a quintupliquin o molt més el preu d'un lloguer normal i habitual al nostre barri. El que tenim que vigilar molt, i aquí demanem i fem una crida a les administracions, que, per favor, el que fa falta és més habitatge i el que fa falta és una regulació dels lloguers. Perquè tal com estem, passarà la Copa Amèrica i no baixaran aquests imports dels lloguers. I això serà una lacra. En canvi, en benefici, el que intentem és, com per exemple estem plantejant que tot el tema formatiu, per exemple l'Institut de Nàutica, doncs l'última remesa de nanos diplomats, licenciats dels graus de diferents tècniques i enginyeries i de més de l'Institut d'Àndica, tinguin oferta laboral amb una indústria que fins ara no estava ubicada a Barcelona i pot ser que intentem aportar-la, no turística, sinó una indústria productiva en la qual generi llocs de treball i sobretot si alguns dels nostres nanos o gent que reafirma la seva tendència laboral amb a què es dedicarà, pugui tenir sortida. I això és el que volem que sí que quedi. Que ara Barcelona... Casualment ve la Copa Amèrica, però molt bé. Però si no vingués, la nàutica és una indústria molt potent i que Barcelona no l'estava, diguéssim, gaudint o tenint oportunitats. I això hem de treballar-ho. I el mateix en la part formativa. Els nostres nanos han de poder tenir espais de formació interessants. Per exemple, l'Institut de Nàutica tindrà unes reformes que tindran més espais i tindrà un espai. Això és bo. Això és bo.
Sí que vull que m'expliquis una cosa, Manel, que com saps s'ha comentat molt i jo no sé a hores d'ara encara què hi ha de cert, què no hi ha de cert, com funcionarà tot plegat. I és que, com saps, s'ha dit molt que els veïns necessitareu una acreditació durant la Copa Amèrica per poder entrar a la Barceloneta. Això és així? Heu rebut algun comunicat al respecte?
Sí, ja s'ha fet una presentació al darrer Consell de Barri de la ciutat, del barri, explicant que perquè garantir l'entrada al barri dels veïns que tenim el cotxe empadronat, una plaça de carrer, una plaça de pàrquing, el que tenim també persones que hi treballen, persones que dediquen la seva activitat professional o comerciants que han d'entrar i sortir per poder abastir. Per exemple, els peixaters que han d'anar a la llotja de pesca tant al matí com per la tarda per anar a comprar el peix que subministra tota la ciutat de Barcelona han de tenir una garantia d'accés. Però és que això, per nosaltres, els que són de tota la vida del barri, no és nou en alguns casos. Ja vam fer molts invents anys enrere per tenir distintius per accedir al barri per aparcar per entrar. Sí. I d'alguna manera, amb la massificació de visitants que tenim en certs mesos de l'any, jo penso que pot ser bo. És un trasbals, és un angoll, sí, no ho negarem. Però si això ens dona una garantia de poder tenir un espai per poder deixar el vehicle al costat de casa o per anar a buscar un pare que és gran o perquè vaig a treballar a una oficina, a un restaurant o a les oficines del port, on sigui, aquí a Barceloneta, o a l'Hospital del Mar, que puguin tenir accés.
Estem parlant, en tot cas, Manel, d'acreditacions per cotxes privats, només?
Sí, clar, però privats, però que siguin només amb garantia de que qui porta el distintiu és persona que viu o treballa allà. Vull dir que jo penso que això, el procediment podríem dir que és millorable. Veurem com arribaran, perquè ens han d'arribar els distintius, els que tenim el cotxe empadronat, i d'alguna manera, qui vegi que no li arriba a algú, una oficina habilitada al centre cívic perquè pugui atendre, per poder demanar-lo. Bueno, això hem d'acabar de donar-li una volteta aquesta setmana i la que ve, perquè es començaria el juliol, per tant, ja rebre els distintius. Però jo penso que, bueno, considero que ja ha passat tot plegat, no deixa de ser una garantia perquè no es poguessin moure millor. I ja hem tingut moltes accions urbanístiques o d'una altra mena, que els veïns del barri i els serveis del barri i els comerços del barri ha estat d'alguna manera damnificat. Vull dir que llavors doncs haurien de garantir la nostra mobilitat.
Manel, per últim, sí que et vull preguntar si manteniu converses obertes amb l'Ajuntament de Barcelona per intentar trobar solucions a tot plegat.
De moment, estan receptius a fer reunions i a escoltar-nos les propostes que fem, ja et dic, diverses entitats del barri amb diferents inquietuds i amb diferent tipus de pressió. I de moment, alguna cosa sí que hem vist, algunes coses sí que ens agradaria que haguessin anat millor, com per exemple la vinculació més d'aquest esdeveniment al territori, en el que vull dir, amb tota l'activitat que fem a l'entorn, amb els jocs de treball per poder tenir oportunitats a la gent de treballar allà, una miqueta més de relació amb el tema formatiu, i això jo crec que se'ns ha quedat una miqueta curt. Jo crec que el mateix Ajuntament ho sap, i en aquests dos mesos que ens falten esperem veure algun tipus de moviment més en benefici d'això. I sobretot hem de pensar que la Copa Amèrica durarà un temps que digui, però què passarà després de la Copa Amèrica? Això és el que nosaltres també estem parlant. Tornarà, no tornarà? Si torna, de quina manera? Aprendrem de les experiències negatives que tinguem? Quina protecció tindrem de territori a tots els efectes que la gent, per exemple, que no la vol, doncs està exposant? Doncs tenim voler garantia que els habitants, els ciutadans en general, d'aquest barri, del voltant i de tota la ciutat, doncs no quedin com a espectadors de segona, sinó que volen ser unes persones, uns ens que puguin tenir veu i una certa escolta activa de que si parlem no és per un benefici personal, ho fem per un benefici col·lectiu i de la pròpia ciutat.
Manel Martínez, de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, moltíssimes gràcies per atendre's avui en aquest programa. Que vagi molt bé.
A vosaltres, merci.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Els indios tenen coca allà al Perú, els yanquis Coca-Cola refresca, els catalans, la coca de Llardons.
Ai, de veu. Ai, el que ve ara.
Selecció musical de qualitat de José Matoses. Sempre a favor.
M'encanta.
Sempre a favor.
Ai, el que ve ara.
Bueno, ara ve una cosa explosiva.
Sí?
Una cosa... Mira, ja podeu fer-vos una idea, perquè estem segrestats per diverses coses, però una d'elles és que arriba Sant Joan, i entre les coques de Sant Joan, i els petards de Sant Joan, i els petards silenciosos de Sant Joan, i els amics de la traca, que van entrar l'altre dia aquí a explicar-nos aquesta gamma de productes de petar silenciosos que ho estan petant silenciosament, però ho estan petant, doncs aquí estan, són amabilíssims. Ara us explico el que tenim entre mans, però us ho dic una cosa. Estem de sortejos que no donem a l'abast.
No donem a l'abast.
No us ho acabareu. A banda dels sortejos habituals d'aquesta casa, ara queda ja això, molt, molt poc. Per la
que
de Sant
a la
Joan,
caravana i a Ràdio Estel regalem.
Molt,
regalem
molt.
La vida.
Ens donem nosaltres mateixos i moltes vegades coses més importants.
Exacte.
Com coses que us poden fer disfrutar in situ. La que diuen que és la nit més curta de l'any arriba en 4 dies. Nit d'alegria desitjada per a molts. Una nit on no paren de sonar els petards i on veiem coets sobrevolar el cel. I això és màgic, no?, la nit de Sant Joan. Però hi ha qui no s'ho passa tan bé. Això també és una realitat i ho hem parlat en aquest programa. Animals, altres col·lectius vulnerables com ara les persones amb autisme, alguns trastorns de processament sensorial i alguns nens i persones grans que s'ho passen fatal per Sant Joan, perquè sí que sé que és un nen que no para. No para la nit, no para. Pam, pam, pam. Tota la nit. I aquí és on entra en joc l'empresa pirotècnica La Traca,
ara,
sent conscients, Joan, que no volen privar a la gent del plaer i la diversió que suposa tirar els petards, aquest joc doncs, que ens arrastra una mica tots a la infantesa, doncs han optat per posar a la venda els primers petards d'Espanya de baixa sonoritat. Baixa sonoritat. Ui.
Mira, has agafat el petard.
José està al quite i em tira un capote, però no cal. Aquests petards no superen els 97 decibels. Ja vam parlar l'altre dia, que és com una conversa de tu a tu.
Sí, sí, sí.
Té la gràcia del petard, però a un nivell... doncs més tranquil, més assossegat, que no espanta.
Ara.
És la diversió sense espantar, lo qual la converteix en perfecta. És el volum normal, com deia, d'una conversa o d'un secador de cabell encès a nivell normal. Ni el fort ni el suau. I avui doncs portem bones notícies, perquè aquí a la caravana, a Ràdio Estel, sortegem, atenció, 2 lots de Sant Joan, 2 lots fantàstics, maquíssims. Podeu, ja ho comprovareu si són uns dels afortunats.
És una capsa xulíssima.
És una, i ara detallarem una mica el que porta. Vinga. Perquè flipareu. Petards de baixa sonoritat. Què hi trobareu dins d'aquest lot? Mira, doncs aquí està.
No, ja és magnífic.
Atenció,
només els noms són magnífics.
Són magnífics. Atenció, 50 cebetes.
Poca broma,
50. Cebetes de petard, eh? No esteu pensant en una...
No fa plorar,
amanida,
aquestes.
No fa, a més, no fan problema en cap cas, perquè són de baixa sonoritat.
Ara.
50 bombetes grandes, val? 50 allets. Es diu així?
Tu
allets,
què?
Ajitos.
Allets.
Posa allets.
Sí,
vale.
Sí.
10 xispites. Deu chispitas, que no sé el que és, però té tota la pinta, Joan, que dices, José,
que deuen ser bengales. Clar, bengales. És que el lot, perquè us en feu una idea, eh? Nosaltres estem veient la capsa, que ara us explicarà en Rafa.
Molt guai.
Però clar, no els veiem. Estem,
no, estan tancats
el que hi ha.
I no volem obrir-los, perquè que ja l'obrireu vosaltres.
Chispitas, no sé si són bengales o deu ser algun
tipus
de font.
Tenim també 6 pistoles serpentines.
Oh, m'encanta això!
Pistoles serpentines.
Boníssim, això, eh?
Pistoles serpentines. És que el nom és guai, ja.
Està molt
bé.
Només
dir-lo. Tenim un bebé cagón, és el nom del petard, escolta.
M'agrada molt.
Nosaltres d'aquí ni entrem ni sortim.
No, bebé cagón, eh?
Bebé cagón, qualsevol queja a los fabricantes.
Necessito saber què serà, és a dir, la gent que se l'endugui, sisplau, que ens enviï una fotografia.
Sisplau, perquè, clar, fer esclatar un bebé cagón...
Mira'l.
No,
ja el tenim aquí.
No, sí, no crec que sigui d'aquests.
No, però és bebé cagón, no llorón, eh?
Sis sonrises.
Sis sonrises?
Normalment sis cagones lloron. Ja...
Mira'l.
Sis sonrises. A veure, la sonrisa com és?
Sis sonrises. Toma ja.
Això és una sonrisa inquietant,
sí,
eh?
Sí,
amb crit.
Sí, sí, sí.
Després tenim el perro cagón, també. Tenim bebé cagón i perro cagón. Un, en aquest cas, un només. I una sorpresa party.
Ah.
Que no saps el que és. Tu l'engegues i vés a saber què passa.
I a veure què passa.
I aparta't.
Sí, saps què vull dir? De baixa sonoritat.
Massa
son
no faran. Recordem que encara que siguin de baixa sonoritat, cremen igual, eh? Per tant,
totes
les precaucions, no penseu que han rebaixat tots els nivells. No, el de cremar i esclatar, esclaten iguals. Per tant, els amics de la Traca ens regalen aquest fantàstic lot per la Revetlla de Sant Joan, no a nosaltres, sinó als nostres oients. I què heu de fer per aconseguir-los?
Espera. Perquè és una meravella, aquesta capsa.
És que és maca.
I és que...
Amb la senyera, tot... Amb la Catalunya.
Ara.
Amb la senyera.
A part de tot això, que és una caixa molt divertida, amb dibuixos molt divertits, etcètera, etcètera, si gireu la capsa, hi veureu dos QRs.
Aquí estan.
En un hi trobareu que posa la música per una Revetlla de Traca.
Sí.
Poseu el QR... i us sortiran...
cançons.
Exacte, temes musicals per celebrar la Revetlla. I abans ho comentàvem amb la parellada, perquè m'ha fet molta il·lusió, hi ha un QR que posa «Menja't la millor coca de Sant Joan».
Sí.
I tu fotografies aquest QR i et surt un vídeo d'Ada Parellada explicant com es fa la coca de Sant Joan, que explicava avui en aquest mateix programa.
Ah, és ella?
És ella.
Ella mateixa?
Sí.
Quina meravella.
És una meravella.
Doncs és que, a part, és interactiva i us dona música.
Els amics de latraca.cat, eh?
Bueno, són fantàstics que bé s'estan portant amb nosaltres i amb vosaltres. Què heu de fer per aconseguir aquests magnífics lots? Molt fàcil, enviar un WhatsApp al 663-993062, és el número directe de WhatsApp d'aquí de la ràdio, missatges de veu o missatges per escrit. No, missatges per escrit. Envien la paraula Sant Joan.
Així de fàcil,
Sant Joan. Les dues paraules, Sant Joan.
663-993062, paraula Sant Joan, i us podeu endur aquest lot de Revetlla de Sant Joan dels Amics de la Traca.
Bum.
Nosaltres quedem als butlletins informatius i tornem de seguida a la caravana.